sets up Larsson here. Larsson. Oh, he's in! Henrik Larsson! That is sensational! He missed all four Open games last season, but he rather enjoys making up for lost time.
Le perdo la vista, ya no sé volar. Duermo como acoste, no sé pues darás. No recar comer. No sé ni se una, ya lo mismo lío, lo que va a tratar.
Acabeu d'escoltar Per Phil Larsson, de Los Chicos de John Dere. Benvinguts a JDM, a la Justa de Mots, on les qüestions de les cançons són conjurs per obrir universos paral·lels.
JDM!
Bon vespre, des de l'estudi 1 d'IV3, us saludam nosaltres dos. Bon vespre, Jordi Caballero.
Bon vespre, com va?
I un servidor, Joan Francesc. Com ja heu pogut escoltar, avui la Justa de Mots ve de la mà de Los Chicos de John Dere. Benvinguts, Los Chicos de John Dere, JDM. Com estàu?
Gràcies. Molt bé, molt gràcies.
Abans de res, la pregunta que ens han de fer és qui són Los Chicos de John Dere? John Deere va ser un ferrer dels Estats Units del segle XIX. Fins aquí, res destacable, no? A més, el seu negoci no anava gaire bé, fet tampoc de gran curiositat. Així que, com molts dissortats, va haver de marxar de la seva casa, deixant allà la seva dona i els 5 fills, a la recerca de noves sorts. I com podia tenir més sort amb els negocis? Anant a un lloc on no hi hagués competència. Així que, maleta en mà, va marxar cap a Illinois, on no hi havia cap ferrer. Així, els negocis començaren a millorar. Més esperançat, quan va veure que les prades de Illinois, les arades, no funcionaven gaire bé, intuï una segona oportunitat per marcar la diferència, fer una arada de ser d'una única peça, un producte que va disparar-se en vendes. Deere, després de Saballa, president de Bancs Nacionals i director de biblioteques, ara és una de les majors fàbriques del món de kits agrícoles i de construcció. A més, és el grup que avui ens acompanya, Los Chicos de John Deere. I jo crec que són hereus d'aquest esperit lluitador, perseverant, intuïtiu, però, sobretot, són diferents i se reinventen contínuament. Arriba el nostre moment, regalem amor i joia. Bon vespre, los chicos de John Deere. Com estàu?
Molt bé, gràcies. Molt bé. Encantats de que nos heu convidat.
Gràcies per venir. Ara direm que los chicos de John Deere són en Carlos, que es veu i guitarra. Bon vespre de nou.
Bones, bones.
Així ja anem familiaritzar-nos amb ses veus. En Nico, guitarra i coros.
Sí, gràcies. Sí, bon vespre.
En Juanma, baix. En Gavi, teclats i sintetitzadors. I en Sergi, bateria i coros. A veure, los chicos de John Deere, o Don John Deere, o
Deere.
Com ho digueu, com ho deis vosaltres en això?
Nosaltres de John Deere, a lo cutre, a lo mallorquí.
I com així agafeu aquest nom?
Jo no me'n record.
Realment fa molt d'anys que vàrem començar i el nom, de vegades ho hem estat discutint, no? De fet, vàrem crear un, jo crec, un MySpace de sentits amb aquest nom i el nom ha quedat, però l'origen realment una mica difús.
Això, no? Això de sopars i de ses,
sopars que aquests que s'allarguen,
que s'allarguen, no? I ja no saps realment com...
Després que acaben,
de fet,
com acaben.
No, realment, xerrant entre nosaltres no arribàvem a saber el moment en què va sortir el nom, ni per què, vamos, ja, ni és que no ho he arribat a aclarir, realment.
Està bé.
No sé.
És un misteri.
No, jo estic segur que vam penjar alguna cosa a YouTube en los chicos de John Deere quan no era ni Van Camp, era MySpace.
Però ja van posar per alguna cosa, dic jo.
Sí, però no, sí, no sabem.
No, no manera, nosaltres mateixos no arribàvem fins en aquest punt.
No podem dir que no recordeu molt bé d'on surt, però que fa temps que existeix.
Sí, sí. Fa molt d'anys.
Perquè
sí.
Aquest grup ja fa una estona llarga que passeja.
Crec que 2009. No, però és...
Sí.
Por ahí.
2011, pot ser? Ja he vist.
Bé,
2009 vàreu començar.
2011, potser donant senyal de vida.
Exacte.
Se materialitza, sí, la feina, però clar.
Sí, però no, que ell i jo començàvem a quedar i a pensar en fer alguna cosa, deu ser 2009.
Recordeu on vos vau conèixer, vosaltres dos?
Bé, això, sí.
Bé, nosaltres ens hem conegut tot.
Sí.
Bé, nosaltres som ets futbolistes, així que...
Ets futbolistes?
Sí.
Ah!
Ara has de dir...
Que bé.
No havia de dir això.
Estaria bé xerrar de futbol, avui.
Pentura,
igual,
sí.
Som molt futbolistes. Som molt futbolistes.
En Carlos sempre ha trobat en el futbol una temàtica molt poderosa, les seves lletres, així que...
Bueno. Éreu futbolistes de quins equips?
Ja, bueno, ell jugava en el Poblense,
no, però...
i l'Alcudi, i
no, l'Alcudi, tots són d'Alcudi. Nosaltres som un grup d'Alcudi.
Bueno, heu jugat a categories nacionals,
va,
o no?
Tercer regional.
Ja no ho havia debatrat.
Igual.
Van arribar a tercer regional, o no? Mm. La nostra...
I no van poder baixar més, perquè ja no hi havia.
No hi ha més categories.
No hi ha més categories.
Vosaltres éreu jugadors de futbol. En Jordi era periodista esportiu.
Ah. Sí. Ah, igual vos he recollit per telèfon alguna crònica del corresponsal en el seu moment.
No,
impossible. Impossible.
Tot fèiem, no, fins a primera regional.
No.
Més a baix, no.
I dir, quin equip és el que sentiu amb més fervor?
Home, no, són superculers. Sí, ja no...
Sobretot som bastant antimadridista. No sé res de futbol, no m'enter. No conec ni jugadors, però si perds el Madrid ja estic content.
Antimadridista?
Sí, ho reconec, que és un sentiment no massa digne, però...
Però això és bastant d'un culer que no ho vol assumir, no? dir que ets antimadridista?
Pot ser, però disfruto de veure perdre el Madrid. I en canvi no, no sé ni el Barça si ha guanyat o si ha perdut.
Donau les primeres senyals de vida, com dèieu, el 2011, i ho feis en forma de videoclip, ja. No és així?
Sí, pot ser. Quin era?
Era Casi no vulgui.
Ah, vale, sí.
I com així començau d'aquesta forma?
Perquè realment, hombre, mos era més fàcil, a lo millor, fer un vídeo que no gravar un àudio d'una certa qualitat o que fos un poc digne. I també vam aprofitar que tenim un amic, en Tito Moragues, que sempre ha estat en nosaltres, sempre mos ha estirat i és que mos ha duit per tot, no? Perquè sense ell no haguéssim fet res. I a ell li agrada molt tot això del vídeo i tot això, i té amics, i mos va voler enregistrar d'aquesta manera.
Vos va impulsar una mica, no? Sí. Va dir, ja és hora que això ho escolti qualcú.
Sí, de fet, cari, tot el que hem fet és que ell m'haurà duit cap allà, perquè nosaltres no som massa...
De fet, ell, bàsicament, forma part del grup, o sigui que... Sí. És un... Tenim un grup de WhatsApp i hi està, o sigui que...
Ets administrador,
vull dir. Ets administrador, ben que dic. A part de ser un amic i ser un gran dissenyador, ben que dic, ara fa un munt de feina muntant junts i creant les cràtules i els postes.
I va funcionar molt bé, però, aquesta primera senyal de vida. Perquè ja vi que té milers de reproduccions, aquest videoclip.
Mor va anar... Sí, mor va anar tot bé. Realment, tot el que hem fet sempre mor ha anat més bé del que esperàvem. També cal dir que esperàvem molt poc. Però sí que és veritat que...
És una filosofia de vida. A en Jordi que li agrada...
No, tots som així.
No,
som un fracassat total, vull dir. I, a més, és el nostre objectiu, és el fracàs, sempre. Ho deim, nosaltres, sempre, és la broma de sempre. Sí. Vull dir, no feim res que no pensem que pugui fracassar. Però és veritat que tant el videoclip aquest com el primer concert que vam venir aquí a Palma a tocar, ell i jo vam gravar dues cançons, altres en el MySpace, però gravades amb un... mòbil, però no sé, des que hi havia abans.
O... D'aquella època que no sí. Gravaven tan bé com
no,
ara.
No, era un desastre, vull dir, escoltes, era un autèntic... I ell és un fracassat optimista, però ell va crear un MySpace, va ficar en el MySpace i mos van cridar de anar a fer un concert a Palma amb Mujeres, ni más ni menos, que han sonat moltíssim i estan tocant moltíssim. I va ser el nostre debut, en Gerard Armengol mos va dur a on era la sala...
Era per Gomila, sí. Fa molt d'anys.
I
va... Ravis.
Papagallo.
És Papagallo.
És Papagallo.
Tenim aquí un tècnic que sap del tema, eh?
Fa tenac.
Està ben informat.
Ah. Això, que bàsicament vos fa molt de cas, però vosaltres vos ho preneu amb una certa...
Sí, nosaltres la nostra filosofia és com... A... No? Sempre esperant que la gent nos digui, i la veritat és que en aquest sentit som una mica afortunats, perquè...
I té qualque cosa a veure amb el perfil Larson, la vostra filosofia?
Això el lletrist en Carlos.
No ho sé, no ho sé. No sé si exactament en perfil Larson, perquè el Larson malament no li han anat les coses. Però bueno.
Per tant, que comptau amb aquesta cançó?
Amb aquesta cançó? Bueno, no és massa, encara que sigui perfil Larson, que haguem utilitzat el nom i si idea aquesta de perfil Larson, que és un delanter centro que fa anys que cerca el Barça... I... però bueno, no serà d'això, sí que serà de recerca, que sempre és important per nosaltres, que jo crec que en Nico és un poc igual que jo amb això, que sempre la sensació de la peça del puzzle que te falta, no? Que és cercar i no saps cap a on... Bueno, nosaltres estem bastant enfocats en la música, tampoc no... Però sí que no sé si ho trobarem a partir de la música o no, però és un poc això. Cercar la cosa que te falta, que jo crec que el millor mos passa a tots, realment. Vull dir que...
Estau enfocats en la música i l'esport, però.
Correcte, estic d'acord.
No? Perquè ja ho
heu dit. No fem res d'esport.
No, de fet, som anti-runners.
No.
Tu que em coneixes, saps que sóc. Estem escoltant Lost Hostile, un poema de Miquel Martí Pol, musicat i cantat per Moco Dude i recitat per Pep Guardiola. Apareix en el llibre disc... tribut de Sorra i Fulles, un homenatge a Miquel Martí i Pol.
Aquesta veu íntima és en Guardiola, eh? que parla, que canta, no parla, jo, recita.
No el de Santpedor.
De Santpedor, correcte. En Pep Guardiola. De fet, Miquel Martí Pol va dedicar Guardiola i la seva dona a un llibre. El llibre de la solitud té una relació molt, molt especial, no? D'estima mútua. En Guardiola ha anat a fer com de...
Ha recitat Miquel Martí Pol a Múnich.
Efectivament, d'ambaixador de Martí Pol a altres bandes.
Sí, sabia que li agradava. En Pep l'havia mencionat moltes vegades, però bueno, en Pep és una bistilla. És una... Aquest home és un... Per nosaltres és un geni, però jo personalment és una persona que admiro moltíssim.
Perfil Guardiola és un altre. Que
és un altre perfil, una altra dimensió. En Guardiola és una altra història.
Però podem dir també que una miqueta com Voltros relaciona les lletres amb la música, no? Ara estaven xerrant d'una relació de música
i futbol. I encara tinc una connexió que mos connecta més al futbol amb Mallorca, en aquest cas, i amb la vostra cançó, no? Henrik Larsson, aquest meravellós davanter suec que va ser internacional, va jugar molts equips, com el Celtic de Glasgow, és on va triomfar més, però després va venir al Barça amb 32 o 33 anys, que supos que vos referiu en aquest perfil de jugador suplent, no? Que ve a ser suplent, però que dona bon rendiment, així humil.
Veig com és un periodista esportiu.
Sí, està molt documentat.
M'emociona el tema. Doncs nosaltres normalment, el nostre company en Pau llegeix un text que relaciona la vostra cançó amb el tema del qual volem xerrar. Ara jo vos llegiré un text, a veure què vos desperta. Ben aviat, als 3 minuts, es va traçar l'esbós del dibuix del partit. Passada interior de Ronaldinho amb l'exterior, preciosista i exacta, que Larsson, sol davant Moyà, estavella contra el seu cos. El suec, que entrava l'11 per donar descans a Juli, perdonava la primera. Als 10 minuts li va arribar la segona i aquesta vegada va encertar la diana. Digno tornava a usar la seva vareta màgica per assistir Gio, el futbolista abans conegut com Van Bronckhorst, al centre del qual ho rematava en semifallada Xavi i Larsson ficava la punteta. El suec va ficar un gol, però van poder ser 4, ja que va fallar 3 mà a mà davant del porter.
Molt poètic, Jordi, però...
Has vist? No era un text del segle XVI?
Sí, ja estava conat.
Estem parlant de...
Juli, gran jugador.
Juli, sí. Estem parlant d'una crònica futbolística,
concretament
del diari El Mundo, del Mallorca-Barça, de dia 26 de setembre de l'any 2004, on Larsson va fer un gol aquí
a Mallorca.
A Son Moix, a l'estadi abans conegut com a Son Moix.
Jordi, per seguir xerrant de futbol, música i lletres, vull comentar-te una cosa. El 1997 sortia un mini CD que es deia Mallorca Jove, en el qual podíem escoltar aquest tema. Cada partit, rere partit, quan surts aquí, defensant els colors. I va ser en aquest any, i amb aquesta cançó, que el Mallorca va pujar a primera divisió i va poder jugar, com comentaves...
Ja fa una estona, d'això. Ja.
Amb en Larsson.
Sí, va acabar coincidint amb en Larsson, efectivament.
Saps qui cantava aquesta cançó i quin grup era, Jordi?
No, digue-m'ho tu.
Bé, eren Pet Suassi i sa banda Fora del Sembrat. Bon vespre, Pep.
Ei, com estàs? 25 anys enrere m'ho he fet tornar a casir.
Has vist?
Sí. Uau!
Mos fa molta il·lusió connectar amb tu.
Sí, doncs mira, ara, escoltant sa cançó, que la veritat que no, que feia molt d'anys que no l'escoltava, ja deu fer, va, 25, però crec que era del 97 o el 98, això.
Sí, 97, hem apuntat nosaltres.
21 anys, en concret, sí.
I doncs, ah, mira, vols 21 anys. Bé, igualment, fa molts anys que no escoltava la cançó del Mallorca Jove.
Abans, Larsson, hem escoltat Larsson, que és de Los Chicos de John Deere, i mos han dit que ells tampoc acostumen a escoltar-se massa. No és així?
Ja.
Sí.
Bé, suposo que també aquesta cançó ja la varen cremar tant o la varen tocar tant que també ja la fas més en directe, la fes més en directe, ja no l'escoltes tant. Però bé, sempre treu, en aquest cas, aquests himnes, entre cometes, de dur amb bons records.
Vosaltres us agrada revisar els temes anteriors, Chicos de John Deere?
No ho fem quasi mai. De fet, havíem de dur un tema, si no hem trobat ni un caldo, ni hem trobat ni un USB, ni un CD, ni res.
Imagina't.
No, jo particularment som terrible amb això, i me volen matar, jo som de cremar tot, eh? Jo una cançó de desposir ja no...
Està bé, aquí i ara.
No, sí, no, no hi ha manera, jo ho deixo tot, una vegada ho he entrat, no, el que passa és que això te destrossa com a grup.
Però podem dir, Pep, que aquesta cançó va ser la primera de rock i llenc dedicada en el futbol?
La veritat que no ho sé. Sé que nosaltres la fèrem i no ni m'ho he plantejat, no ho sé, no en tinc ni idea. Jo sé que cap a la dècada dels 90 jo escoltava molt un grup de llenc que seran Os Resentios, que varen fer la cimna del Deport en aquell temps, en gallec, i en el 90 i busca, jo ja vaig proposar a la banda de fer un homenatge a l'equip que en aquell temps érem socis i que anàvem cada diumenge, però no te sabria dir, no te sabria dir exactament. Crec que hi havia l'orquestra mallorqueta, que també feia versió de cimna del Mallorca, però bé, no pas d'aquí, vaja, no sé.
En tot cas, Suasi, aquesta cançó la vas tocar per Catalunya?
Sí, clar, i tant. Sí,
I com responia el públic? M'imagino que en gran part l'havien ser del Barça, com els convidats d'avui. És que mos han confessat abans que són del Barça, ells.
Sí, no, bé, jo també som del Barça. Ah. Del Mallorca, sí, del Mallorca ara ja fa un bon grapat d'anys que no vàrem deixar, o jo com a mínim he deixat de ser soci. Però...
I com així? Com així, man? Perquè això jo crec que l'audiència dirà: ostres, hem cantat una cançó del Mallorca fins a sa mort, fins sí, a sa mort, i ara és que la cantàvem, mos diu que...
Ja no ets soci.
Ja no ets soci.
Bé, t'he de dir que tu ho acabes de dir, és que la cantava, no és que la va fer. No? Jo vaig posar sa música i era soci fins que em van emprenyar i vaig molestar molt amb el Mallorca per molts de motius, perquè ja no m'interessava el futbol de com fa ara 10 anys. M'agradava més futbol i ho vaig deixar de ser soci. M'agrada el futbol, però vaig deixar de ser soci del Mallorca.
En tot cas, Pep, com la rebien els culers, a veure?
Bé, els culers i tothom, perquè a Catalunya també hi ha molts altres equips. La rebien com uns mallorquins que anaven i tocaven una cançó del Mallorca, l'equip d'aquell temps de primera divisió que va arribar a la final de la UEFA, i la rebaren rebre bé, de fet. De fet, jo recordo que en aquella època, en el 97, van vendre molt de discs. No només aquí a Mallorca, sinó també a Catalunya, amb aquest EP, que va ser un EP que el van vendre i bastantes còpies en aquell moment.
Com comentes, va ser un EP que va marcar també un canvi a la vostra trajectòria, no és així?
Bé, van ser més...
Van canviar de la llei, sí.
Sí, però i va passar a ser un poc la banda més popular, ho direm així, per les bandes de disc, evidentment. Amb aquest himne, amb aquesta cançó, després altra gent que no te coneixia ja se va interessar per el següent treball discogràfic, que sí, el va editar ja directament d'una discogràfica de Girona.
I en aquella època també se va incorporar en Joan Miquel Oliver, no és veritat?
Jean-Michel Voilà, així de ser. Sí. El Juanito... Bé, de fet, en aquesta cançó no la va tocar, o sigui, no va gravar aquest disc, o aquesta maqueta, perquè en realitat això és una maqueta, no és un EP, va ser molt de morro. Varen fer aquesta versió i teníem un estudi de gravació en aquell temps, amb Tomeu Giné, i vàrem entrar a gravar amb rotllo maquetero, i es queda dos mesos en Joan Miquel ja estava tocant amb nosaltres i composant per el següent disc. Uh-huh. Passa que aquest tema ja... El va tocar en Miqui Campins, a la guitarra, en Toni Cerdà, a la guitarra, d'acord? En Guillem Cerdà, en Tomeu Gené i jo. A Mallorca...
I si la cançó Mallorca Jove mos recordava un moment dolç de la trajectòria del Mallorca, aquesta cançó no exactament. Aquesta cançó mos recorda més aviat un moment
un dels,
agre.
Un dels més desastrosos de la història del Mallorca.
És una cançó que, per molt victoriosa que soni, deia Tornam a Europa, és una cançó de Negats, i tenim en José Juan de Negats en el telèfon. Bon vespre, bones, José Juan.
Bon vespre, com estàu? Què tal? Hola.
Molt de gust. Content de xerrar amb tu.
Abans, sí,
I ara mos escolta encara en Suassi, comentaven sí. La cançó de Mallorca Jove i dèiem, mira, va ser un moment dolç, però te va tocar...
Hola, Pep, què tal?
Ei, com
bé, bé, va, bé, bé, bé. Sí, una ferrada.
Igual, igual.
A vosaltres us va tocar cantar un moment agre, però no ho esperàveu així.
Sí, bé, nosaltres estàvem a un parell de punt de la promoció per anar a Europa League i un col·lega que teníem per allà m'ho va dir, vinga, va, una cançó un poc per acabar de... un poc, si pot ser líder, no? Segurament sí que van de pegar una serpenta i mos classificar. I bé, va ser... Tot el contrari, la intenció que tenia la cançó, perquè no el va... No va donar sort, vaja, amb poques paraules.
En tot cas...
No va acabar de collar.
Però va ser els despatxos, el problema, no?
En Jordi és periodista esportiu.
Clar, la classifica... Sí que se varen classificar.
Exacte,
sí que
se varen classificar, però van tenir el problema, no?
El Villarreal va fer una demanda, efectivament. I la UEFA va eliminar el Mallorca dels despatxos.
I molt bé, va ser una gran putada.
Totalment.
Què opinau els culers d'aquest fet? Carlos, que recordes aquest moment?
No ho recordava, ara. Fins que ell no ho ha dit, ara me'n recordo del Villarreal, que
sí
del tema aquest home va ser un poc fort.
Sí,
ja no recordes.
Hi ha un moment de... Normalment Mallorca i Barça...
D'un sopar llarg, això també.
Pot ser. Jo només he entrat un pic en el camp a Lluís Sitjà i no he tornat a entrar ni som molt ni cap banda.
Mallorca i Barça tenen una història que bé, que no hi ha grans desencontres, però sí que hi ha un en concret, que és la final de Copa de l'any 98, en el qual el Barça guanya per penals, i tot el mallorquinisme encara recorda als barcelonistes que va ser un robatori, totalment.
Un robatori.
Sí.
Ho recordes així, José Juan?
Jo ho record que en aquella època estàvem estudiant a Barcelona i van veure tot una facultat, a una sala de classe d'una facultat, i crec que hi havia 200 culers i 4 mallorquins, que érem els 4 estudiants mallorquins que estàvem allà. I bueno, me'n recordo que m'ho van anar quasi plorant i va ser... Però bé, mira, són d'aquests records que tens, no?, de l'època d'estudiant. I bé, no, bé, jo com a soci del Mallorca he de dir que no sé, que confio que el Mallorca tornarà a estar allà dalt. I crec que sempre he dit, en tot el respecte per vosaltres, els xicos de un dia que estàvem aquí ara, ser aficionat al Mallorca és molt difícil, és un patiment.
En Suassi ho va deixar de ser?
Sí, ho he sentit molt bé.
Sí. Vaig deixar el carnet fa just 10 anys.
Sí. Mon pare jo me recueix, ell viu a Sant Cervera, jo a Petra, i una excusa per anar a veure el futbol i fa una estona amb el pare, també. Supos que va tot dins del paquet.
Tu dius que tornarà a tenir moments dolços, però de moment se troba una situació que no és molt, molt favorable, no és així?
No, però el futbol és molt raro, veus molt d'equips que estan avall i en 2-3 anys pugen, i a més, jo crec que si pujava a Mallorca segona A ja vendria d'una dinàmica diferent, de baix cap amunt, i no amb aquella pressió de pujar, i bé, jo sempre he estat molt optimista, ja veurem, som tal vegada un poc idealista, però bé, mira, com a soci, bueno, ja veurem, això tens ho dirà.
Vares créixer sent un bon futbolista i el Balears a fitxar el 16 3 anys, feres meravelles, fins que un dia a primera els vas pujar. Quina fita dins la història.
A veure, xicos de John Deere, veig que aquesta cançó vos ha despertat un cert somriure. No
la coneixeu segur, no?
Sí, d'on Oliva Trencada.
Perquè heu gravat, per cert, en els seus estudis.
Sí, som amigats, amb en Pep.
És un balearico declarat.
Sí.
És el balearico.
Tot un caràcter, sí.
I també és del Cudi, el seu pare viu en el
Cudi. Sí, té una cama.
Cançons del Mallorca n'han trobades més, bastantes més, que dels Baleares.
Sort que ja no li va trencada, eh?
Dels Baleares n'han trobat dues i eren d'en Pep Toni. I de José Juan i Pep Suassi, ho deixam aquí, si vos pareix. No sé si teniu alguna cosa més a afegir.
No, jo me volia afegir que si ho sumam això en el símil de la música, també és mallorquí, té aquesta tendència a veure més el que ve de fora que no
mirar-nos en altres i, total, i de confiar en la música. O sigui, vull ser fan de futbol, però si això ho passem a la música, se cert que m'ho n'oferien creus. És una qüestió, jo, és d'identitat, i jo penso que passa per aquí. Estem acollonats i tenim aquest punt de que tenim por. O sigui, mos estem aïllant nosaltres mateixos, quan hauria de ser el contrari, perquè aquí hi ha una indústria. Ara ja deixem xerrar la música només dos minuts. Tenim una indústria que no fa falta mirar cap a de fora, que si entre tots, no estic xerrant dels grups, perquè ja estic xerrant del públic en general. Se pot omplir un festival amb la música que fèiem aquí també. I vendria ser un símil amb música i amb futbol, vaja.
Està molt ben extrapolat. Jo estic molt d'acord amb el que diu Pep. El que tenim aquí és igual de legítim i bo com el que de fora, i amb el futbol passa el mateix.
Sí. I nosaltres, des de Justa de Mots, intentem sempre això, donar veu en els grups locals, no?, per fer símil esportiu. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer xerrar amb vosaltres. Molts ànims i molta sort. No sé què vos ha semblat aquesta connexió telefònica, musical, esportiva.
Futbolística.
Ni bellaco que teniu aquí, però... Joder, mare meva.
Bona sorpresa.
No, jo sí que un parell de coses que volia dir. No, ha comentat antes, no sé si era en Pep, que és fàcil ser d'un equip gran, això, però és que jo no tinc record d'haver triat. No sé per què som del Barça. I en qualsevol cas, jo crec que segurament m'he de mon pare, això, però jo no és una cosa que triïs. I jo no crec que fos fàcil ser del Barça.
No.
En els anys 70 o en els anys 60, com era mon pare, o el meu predí, o el meu predins, tot perquè tots dos ho eren, però devia ser una passada. Ja està.
Molt bé. No. Ara sí que volem que digueu més coses. En aquest cas que toqueu un segon tema. Mos ve de gust?
Clar.
A veure quina porta obri. Escoltem el tema i després fem una petita pausa.
S'amolvida que aquest joc mos vol morts. Quan te miri tu me mires, quasi no recordava que aquest joc mos vol morts. Un fil de veu me cridava i no vaig saber dir que no. I s'escapa we'll be right back.
JDM.
No és Jennifer de Miami.
JDM.
És la Justa de Mons.
Seguim a Justa de Mots. Abans hem escoltat una cançó que se diu Memento Mori. Jo crec que això a en Jordi li ha agradat molt.
M'ha despertat moltes reflexions, com sempre. En concret, bé, tota la cançó, però sempre destaquem unes frases, que són: ja quasi no recordava que aquest lloc ens vol morts. Un fil de veu me cridava i no parava massa atenció. Això em desperta avui una pregunta que va per lletrista. I què diu aquest fil de veu que te cridava? Ho saps? No paraves massa atenció, però segurament saps què diu aquest fil de veu.
No crec que sigui una cosa concreta. Mm-hmm. És un poc això que te crida, que t'atreu de la realitat, des, no sé si dir rutina, però que t'atreu del dia a dia i que te du un altre lloc a on no sé si és que quedarà massa, però sí que és té molt un punt de connexió, no, té un punt de connexió a lo millor en Henrik Larsson, no, que és se recerca i a vegades pues trobes aquest moment o aquest lloc i fuig un poc de lo que és la línia de la vida, vull dir, lo que és el dia a dia, lo que és aquestes coses, no sé, no crec que s'entengui res, però sí que no sé, que no és una cosa en concret, perquè cadascú té la veu que li crida i cadascú m'ho diu una cosa diferent, no? Però és quan jo me passa que te'n vas i realment som capaç de fugir de qualsevol problema, de qualsevol història que tingui, de qualsevol... Tenc el meu moment, tenc el meu joc, el meu espai, a on hi vaig, i realment és a on se m'olvida, que és un poc la història aquesta, se m'olvida que és això.
La teva condició de mortal.
Això mateix.
Per dir-ho d'alguna manera,
mateix,
no?
Això mateix. Me costa un pot xerrar d'aquestes coses perquè no és una cosa que faci massa sovint, però...
És que aquesta frase, que realment jo t'he fet la pregunta sobre el fil de veu, però una excusa, la frase que em crida l'atenció és que no recordam que aquest lloc, supos que aquesta vida ens vol
sí,
molt.
Sí, això mateix, no? Això no té massa...
I això jo sempre acab en una pel·lícula, normalment, com sap en Joan, i he acabat en una... Clar, és que era de calaix, Memento Mori. He acabat a una pel·lícula que està basada en un relat que nom Memento Mori, i és aquesta. Una pel·lícula bastant misteriosa, una pel·lícula de culte. Memento Mori, hem de dir que és recorda que has de morir, en llatí, és a dir, aquesta mateixa frase que diu la cançó, i això és Memento. És, no sé si heu vist aquesta pel·lícula,
sí,
de
Nolan.
Christopher Nolan.
Sí.
Una pel·lícula bastant al·lucinant, que no puc resumir en absolut en 30 segons, però vos podria explicar que el protagonista, que és en Leonard, ell no pot retenir cap record perquè té un problema de memòria a curt termini, i fa un sistema com de notes, fotos, s'anota tot, se tatua el cos, en les notes més importants se les tatua el cos, i hi ha un moment de la pel·lícula que xerra amb el misteriós Teddy, que representa que és un amic seu, no? Que se presenta allà a ajudar-lo, i parla sobre la memòria i sobre com és de voluble la memòria, no?
Lenny, no puedes confiar la vida de un hombre a tus notitas y tus fotos.
¿Por qué no?
Porque tus notas pueden no ser fiables.
La memoria no es fiable.
Oh, por
no,
favor.
No, la memoria eso... no es perfecta y no sirve de mucho. Pregúntalo a la poli. Los testigos oculares no son de fiar. La
claro.
Poli no atrapa a un asesino sentada y recordando cosas.
Sí,
recogen,
ya lo sé, no
hechos,
me refería
toman
a eso.
Notas y sacan conclusiones. Hechos, no recuerdos. Así se investiga. Lo sé porque me dedicaba a eso. La memoria puede cambiar la forma de una habitación y cambiar el color de un coche. Los recuerdos desvirtúan. Son una interpretación, no un registro. i no importen si tienes los hechos.
Tot és molt subjectiu, no? Si confiem en la nostra memòria, què en penseu?
La memòria és molt capritxosa. A vegades recordes coses que no tenen cap importància i les coses realment importants a vegades te s'obliden.
De fet, no recordaven per què duen el nom que duen.
És vera.
Sí.
Sí.
No, i a més, ja només no és un tema de recordar i no recordar, sinó que ho recordes, recordes coses que no són, o recordes coses malament, no? Que se te deforma tot.
Sí, vull dir, que ni siquiera les pots situar en el temps, a vegades...
Sí, més que jo el que més m'acrida és l'atenció de la memòria és com un fet pot arribar-se totalment un altre diferent. Que el mateix ho vas contant i el vas deformant tu mateix i al final acaba seguint una cosa que no... que realment no va passar, ni a vegades ni s'apareix, no?
I ara, en Jordi, ho dic perquè vos vol proposar un joc, llegirà un test, i sereu vosaltres qui heu de respondre amb una cançó, en aquest cas.
Sí, a menys si ara és el text el que vos inspira, vosaltres, alguna de les vostres cançons, menys si l'encertau.
Ha de ser nostra.
Sí?
I la toqueu aquí.
I després l'heu de tocar i tot, eh? Estau preparats?
Sí, sí.
Directament la tocareu. Jo faig el text i després toqueu la cançó. Fins que no vaig comprendre que no podia prescindir del silenci, no vaig poder començar a cercar-lo. M'esperava ben amagat sota una cacofonia d'enrenou de trànsit, de pensaments, de música, de màquines, d'iPhones i de llevaneus. El silenci. No fa gaire vaig provar de convèncer les meves filles que els secrets del món s'amaguen a dins del silenci. Era diumenge i sèiem al voltant de la taula de la cuina mentre sopàvem plegats. Els sopars de diumenge són l'únic àpat de la setmana en què tenim temps de seure tranquils i de conversar cara a cara. Els altres dies hi ha massa coses a fer. Les noies em miraven amb cara d'escepticisme. Però si el silenci no és res! Abans no els pogués explicar que el silenci pot ser un amic i que és un luxe més valuós que aquestes bosses Marc Jacobs que tant anhelen, elles ja havien arribat a una conclusió. El silenci només és pràctic quan estàs trasbalsat. A banda d'això, no té cap utilitat.
Un, dos, tres i... Pa-pa-pa-pa-pa. Els núvols s'escampen, el sol vol sortir. Les coses que passen no em passen a mi. Que m'espera més enllà. Desgranar els dies. Estones que
àgilment, però anem a saber quin test ha llegit en Jordi.
Són les primeres paraules del llibre El silenci en temps de soroll, un llibre d'Erling Cage o Kage, no sé, perquè és noruec, no ho hauré de dir bé, i té un nom un poc fàcil de fer bromes.
John
no?
Dere.
Sí, John Dere, doncs Erling Kage, i punto. És un aventurer. És un aventurer que és conegut per haver aconseguit coses tan increïbles com ser el primer home que ha recorregut el Pol Nord sense ajuda, ell tot sol. També va estar sol del Pol Sud durant 50 dies. Ha coronat l'Everest, entre altres coses, i per tant crec que és una persona que en sap, no?, de què és el silenci, o com a mínim el silenci interior, no?, perquè la natura mai resta en silenci. I en aquest llibre, que vos dic, El silenci en temps de soroll, que s'ha editat fa només 2 anys i està traduït al català, reflexiona sobre la importància d'aïllar-se de tot i de redescobrir-se a un mateix.
I de veure, i vosaltres, John Dere, en quina cançó us respost?
Renau dels
Dies. Uh-huh. Sí, sí, sí.
I què diu aquesta cançó? De què parlau?
Bé.
Ja no mos tornava a posar profuns, eh?
No, no, és que és bé.
És que en Carlos és un lletrista... No, és bé. Que les seves lletres a vegades són... Són un poc punyeteres. No, ben que bé, jo crec que és un molt bon lletrista.
Ah, de la forma més senzilla que puguis, explica a Renau dels Dies... De
a veure, és que s'ha dit també que...
En tres paraules.
Sí, bueno, en tres paraules t'has passat.
No.
No sé si puc. Però sí que és vera que no va tant de Renau. És que ara me'n dono compte, xerrant de la cançó, que crec que totes van de lo mateix, realment. Perquè és un poc... A Renau dels Dies me refereix que quan estàs agobiat per la rutina, nosaltres, ell i jo... Tenim una rutina molt forta de feina, de família, de... Vull dir que te marques dia a dia d'una manera molt, molt clara, molt franca, molt directa, i que costa molt sortir-se d'aquest full de ruta que és la nostra rutina, no? Costa moltíssim per a sortir d'aquí, per intentar... I clar, Renau dels Dies és un poc l'imatge aquesta de que que hi ha després d'això, si realment després, en el final del dia que has fet tot el camí que has de fer, que vols fer, que és el camí que has triat, vull dir, perquè tampoc no...
El dia a dia les obligacions te matxaquen
tot,
un poc, no?
Tot,
i no pots ni tan sols parar-te a valorar.
Sí, i t'atures a pensar si hi ha algo més després d'això, perquè és que no tens temps ni de cercar en Larson, ni de...
Sí.
Ni de cercar un amagatall a on sa mort no te trobi. Vull dir, perquè no tens temps ni de pensar en això. Vull dir, és com a...
Tenc una proposta.
Uepa.
Donam una miqueta de temps, sortim d'aquesta fulla de ruta i després sí. Reprenem.
Un poc, ens quedam en silenci, com a mínim
sí.
Un minut.
Una petita pausa.
Una imatge de silenci.
Per reflexionar i tornem.
Ja te de... JDM.
No és Jotes de Mallorca.
JDM.
És la Justa de Mots.
I ja arribam a la cloenda d'aquesta Justa de Mots d'avui que ha duit los chicos de John Dere. I abans d'anar a sopar i per poc aquest sopar s'allargui i després oblidem les coses, aquestes cançons que hem escoltat avui no les trobarem enregistrades enlloc, no?
No, no per ara. No, no per ara.
Però això ho diran. Supos que en un futur no massa...
Sí, formen part.
Llunyà, supos que sí que...
Sí, no, realment vàrem escriure un disc i mig, a dos i mig, amb la idea d'enregistrar-lo, però estem trobant el moment per poder assajar-lo i després finalment per poder... Però segur que ho farem. Tenim ganes de fer-ho, vull dir.
De fet, ho gravarem, farem un concert i no tornarem a tocar els temes. Així és com funcionem nosaltres.
Segur que la nostra audiència està impacient, però, per poder-ho fer, per poder escoltar aquests temes. Ara vos demanam si, abans d'acomiadar-nos del tot, podeu tocar un darrer tema.
Clar que sí.
Sí, clar que sí.
I de moltíssimes gràcies, los chicos de John Deere, per acompanyar-nos. Moltes gràcies, Jordi Caballero.
A vosaltres.
I em dedico, com sempre, aquest programa no seria possible sense la feina d'en Facu Tenaglia, que ha estat el tècnic d'avui, i mos retrobam la setmana que ve, estimada audiència.
Gràcies.
Tot passava molt aviat, tot canviava l'hora. Fosca negra dins el cap, digue'm per què plores. El món no és tan complicat quan ets a de vora. Tornant a casa, m'assusta el campanar.